Estàs escoltant un podcast de Ràdio Terra, la veu dels països catalans. La ràdio popular que es manté gràcies a la confiança de sòcies i socis arreu del territori. Ens pots escoltar a través del nostre web radioterra.cat o laradio.cat. Segueix-nos al Twitter, al Facebook i al nostre canal de Telegram. Tema del dia.
Avui parlem amb Carles Perdiguero, ell és advocat penalista del col·lectiu Ronda i parlem amb ell per parlar de la situació excepcional que és que tinguem que hi hagi una gran part dels consellers i de membres del Parlament de Catalunya a la presó. Bon dia, Carles.
Bon dia.
Aquesta nit hi ha hagut una persona electa més que ha dormit a la presó, ha sigut Carme Forcadell. Ella és la presidenta del Parlament de Catalunya i se suma als 8 consellers i també als 2 líders de l'ANC i d'Òmnium, que també fa dies que es troben a presó. Tal i com estan en tot plegat totes aquestes causes, podem dir clarament que són presos polítics?
Bé, és una consideració que jo crec que en la qual no hauríem de tenir dubte. És a dir, jo crec que una simple lectura de les interlocutòries que s'estan emetent per part de l'Audiència Nacional i per part del Tribunal Suprem contenen elements que van més enllà del que és un àmbit jurídic. I jo crec que a partir d'aquest moment qualsevol li voldrà posar l'etiqueta que vulgui, però jo el que sí que entenc és que va més enllà d'un delicte habitual, d'un pres habitual, i tenen una connotació política, de consciència, o com li vulguem dir, però que evidentment tenen un pes essencial als plantejaments polítics que fan aquestes persones i la militància que han dut a terme en els darrers anys.
Es considera, comentaves, no?, que hi ha algunes interlocutòries que van més enllà del que és el tema jurídic. Els jutjats espanyols estan seguint el seu propi dret per fer aquests empresonaments?
Jo crec que no. És a dir, pensem que en el fons el que estem aquí és en un procediment que, malgrat la gravetat dels delictes que s'estiguin investigant, no deixa de ser un procediment normal en el qual hi ha una fase d'instrucció i en el qual aquestes persones encara no han estat escoltades en un judici i, per tant, encara no hi ha cap sentència que diguin que són culpables de res. Per tant, únicament s'estan avaluant les seves situacions personals per tal de determinar si s'escauen o no unes determinades mesures cautelars. Les mesures cautelars tenen una base per tal de que puguin ser acordades, que estan determinades en la llei d'enjudiciament criminal, i el que fan aquestes interlocutòries, entenc jo, que és no respectar ni tan sols aquesta llei d'enjudiciament criminal, no motivar suficientment les resolucions que fa l'Audiència Nacional i, per tant, en certa manera, doncs, no aplicar la llei de la manera que correspondria.
A la darrera entrevista ja vam parlar amb una companya teva sobre els casos de Jordi Sánchez i de Jordi Cuixart. Per tant, avui ens centrarem en la resta de casos, si et sembla bé. I si anem per passos, el cas dels consellers, que encara es troba a l'Audiència Nacional, no?, tot i que ahir s'estava mirant que s'ajuntés al Suprem, aquests consellers són a la presó i són, diuen, per evitar el risc de fuga, no? Amb això que comentaves de quines són les mesures cautelars, encaixa que els consellers hi hagi el perill de fugar-se, no? Com hi ha una altra part del govern a l'estranger, diuen, doncs, que el perill és més gran. Tot això, com s'explica?
A veure, jo crec que si agafem, per exemple, les interlocutòries de presó provisional, per exemple, el total dels consellers, jo crec que hi ha un seguit d'elements que denoten una manca de motivació d'aquestes interlocutòries. És a dir, pensem que estem parlant de mesures excepcionals que comporten la presó, per tant, una mesura de gravetat extrema que restringeix la llibertat d'una persona. Per tant, haurien de ser interlocutòries motivades, haurien de ser interlocutòries individualitzades que baixessin el cas concret. El que no és segurament jurídicament correcte és d'una sola tacada, doncs, fer una sola interlocutòria per totes aquestes persones, pel senyor Junqueras, pel senyor Turull, pel senyor Romeva, pel senyor Rull, per la senyora Bassa, per la senyora Borràs, pel senyor Forn i pel senyor Mundó. És a dir, cadascuna d'aquestes persones té unes circumstàncies personals que són diferents, que per tant haurien de ser avaluades correctament per decidir si aquestes persones existeix risc de fuga, si existeix risc de reiteració delictiva, si existeix alguna circumstància que obliga a utilitzar aquesta mesura provisional extrema i per valorar si en tot cas existeixen altres tipus de mesures cautelars que garanteixen igualment la seva presència davant d'un tribunal el dia que siguin jutjats. L'Audiència Nacional no ha fet això, no ha individualitzat les conductes d'aquestes persones ni ha individualitzat les seves circumstàncies personals. Ha fet una única interlocutòria, no l'ha motivat suficientment i malgrat això doncs, continuen aquestes persones empresonades en base a aquesta manca de motivació. Que existeix risc de fuga? Doncs el risc de fuga, de fet, la interlocutòria de l'Audiència Nacional respecte al govern és la mateixa valoració, molt similar, que es feia amb el president d'Òmnium i el president de l'Assemblea Nacional Catalana. S'argumenta que el risc de fuga doncs, va en funció de la gravetat del delicte, que com que el delicte que s'està investigant és molt greu, doncs diu una frase així com que a massa alta gravetat del delito, más alto riesgo tiene la huida. Una frase que va repetint en totes les interlocutòries. És evidentment que el criteri no és només aquest. Les circumstàncies personals s'han de tenir en compte, s'han ignorat absolutament i, per tant, no haurien d'estar a la presó aquestes persones.
Fem un moment, si no ho tinc mal entès, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart podrien estar fins a 4 anys esperant el judici en preventiva. Quants anys poden estar els consellers? I si...
Sí, és a dir, en un procediment penal d'aquest tipus, és a dir, la llei d'enjudiciament criminal preveu mesures cautelars de presó provisional amb un termini un màxim de 2 anys, però aquests 2 anys poden ser prorrogables fins a 2 anys més. Per tant, podem arribar fins a 4 anys de presó. Dissortadament no és el primer cop que tenim presos en situació de mesures preventives en els quals se'ls va allargant aquests terminis i estan 2 anys a la presó esperant un judici. 2 anys, recordem-ho, amb mesures cautelars i 2 anys en els quals aquestes persones no han estat jutjades. Per tant, és una situació d'extrema gravetat. Insisteixo, cal recordar que estem en una fase d'instrucció, en una fase d'investigació, que és un procediment penal que, malgrat la gravetat, doncs, ha de tenir les seves garanties. I és un procediment penal al qual doncs, segurament hi haurà una instrucció llarga. Per tant, mantenir aquestes persones privades de llibertat quan ens sembla que queda absolutament acreditat que hi existeix risc de fuga i que a més tenen unes circumstàncies personals que permeten doncs, aplicar altres tipus de mesures cautelars, doncs, segurament queda absolutament fora de tota proporció jurídica.
Per tant, entenc que els consellers també són fins a aquest màxim de 4 anys, que s'haurien...
Sí. Val. I... Serien dos prorrogables a 4.
I aquests anys després, si hi hagués una condemna ferma després del judici que els envies a presó, restarien de la condemna?
Sí, evidentment. És a dir, qualsevol privació de llibertat que s'estigui complint, després, posteriorment, es resta d'una futura sentència. La situació que hem de pensar en és al revés. Què passa amb aquelles persones que, posteriorment, en un judici són declarades innocents i, en canvi, s'han passat, per exemple, 2 anys de la presó? Com restituïm aquest temps de privació de llibertat? Evidentment, no hi ha cap manera de fer-ho.
Si vols, seguim amb el judici, bueno, amb la visita, amb els interrogatoris que va haver-hi ahir, pel que fa als membres de la mesa del Parlament. Sembla que aquesta interlocutòria ha estat una mica diferent de la que portava la jutge Lamela a l'Audiència Nacional. I això ho sembla perquè el dijous passat doncs, es va donar una setmana més per preparar els casos. És així?
A veure, hi ha una sèrie de diferències que són procedimentals, bàsicament perquè són dos òrgans judicials diferents. Sí que hi ha una diferència més que evident en el sentit que les mesures cautelars en relació a uns i en relació a altres han sigut diferents, però no ho és tant en el plantejament polític que es fa per part de la interlocutòria en aquesta resolució del Tribunal Suprem. És a dir, el Tribunal Suprem continua insistint, encara que sigui potser un llenguatge diferent, que el que hi ha és un conflicte polític al darrere, que aquest conflicte polític les institucions catalanes l'estan plantejant d'una manera il·legal i a partir d'aquí continua criminalitzant principalment a la presidenta del Parlament, la senyora Carme Forcadell, en base a la seva militància anterior a la presidència del Parlament, en aquest cas com a presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana. Aquests elements són els que fan precisament que se li imposi una fiança molt més gran que tota la resta de persones que declaraven ahir davant el Tribunal Suprem i que fa que, a més, s'utilitzi d'aquesta manera perversa la presó comunicar la presó amb fiança, impedint que es pugui pagar el mateix dia pel propi mecanisme burocràtic que té l'estat de pagaments. Sí que hi ha diferències, però, insisteixo, estem en una fase d'instrucció de procediments. Per tant, el que no podem fer és normalitzar el que ha fet el Tribunal Suprem, com dient, el Tribunal Suprem doncs, no ens ha tractat tan malament, quan en realitat el Tribunal Suprem el que ha fet és imposar una mesura de presó com feia 20 anys que no el posava cap. Per tant, jo crec que hem de plantejar que continua existint una situació greu i una situació que els operadors jurídics jo crec que hem d'alertar i que hem de denunciar.
També hi ha hagut un canvi d'estratègia pel que fa a les declaracions, no? Les que vèiem, bueno, no vèiem, no? Però les que se'ns explicaven ahir i les que van fer els consellers han sigut també una estratègia de defensa diferent.
És probable, però diguéssim, jo crec que aquí sí que hem de fer una aturada i no fer segons quines proclames o segons quines manifestacions quan encara no hem vist aquestes declaracions. És a dir, el que hem vist són les interlocutòries que ha dictat l'Audiència Nacional, les interlocutòries que ha dictat el Tribunal Suprem. Jo crec que abans de poder pronunciar-nos en aquest sentit, primer hauríem d'escoltar el que ens pugui dir, per exemple, una persona que encara està a la presó com és la senyora Carme Forcadell. Per tant, jo crec que aventurar-nos a dir quina ha sigut l'estratègia en un cas i en un altre és arriscat i, per tant, fer plantejaments d'urgència crec que no seria correcte jurídicament i políticament tampoc i, per tant, jo crec que ens hem d'agafar una miqueta més de calma, veure què ha passat en un lloc i veure què ha passat en un altre i, a partir d'aquí, jo crec que respectar els criteris i les estratègies judicials que puguin tenir les diverses persones que estan en aquest procediment, que no oblidem, s'enfronten a penes que poden arribar als 30 anys de presó.
Canviem de tema, anem a Brussel·les. Parlem finalment no, dels consellers i el president de la Generalitat que encara són a l'exili, per tant no han entrat a presó. Hi ha una euroordre que va enviar doncs, la justícia espanyola a la justícia belga demanant que aquests consellers i que el president es retornessin a l'estat espanyol, però a diferència, com dèiem, dels altres consellers, ells no hi han entrat a la presó. Què passarà si la justícia belga finalment decidís que no retorna al president i als consellers a la justícia espanyola?
Bueno, el que haurem de veure primer és que realment passi això i segurament el que farà, primer entrarem en un conflicte polític segurament d'una alçada determinada i a partir d'aquí segurament el Tribunal Suprem el que plantejarà, bueno, intentarà plantejar continuar el procediment d'alguna manera. Però, evidentment, entrarem en una situació de col·lapse que s'haurà de resoldre, jo crec que políticament i jurídicament, en canvi, tindrà un encaix molt més complicat.
Clar, perquè tots dos països, al formar part de la Unió Europea, comparteixen un seguit de normes, entenc. Guiem una mica, perquè jo de dret no sóc experta ni molt menys. I llavors, clar, si un país, diguéssim, pel mateix delicte o per la mateixa causa decidís que no hi ha, bueno, que no hi ha delicte o que no torna a les persones que han de ser jutjades al país, la resta de la causa, és a dir, la resta de consellers o la presidenta del Parlament o els altres membres de la mesa també haurien de veure afectades les seves instruccions o no va així?
No, una cosa són les... És a dir, l'ordre europea de detenció no deixa de ser un l'instrument que substitueix l'extradició que hi havia fins ara, no? fa uns anys, i no deixa de ser un mecanisme de cooperació internacional, però que existeixi un mecanisme de cooperació internacional no vol dir que tota la Unió Europea estigui regeixi sota els mateixos paràmetres de legalitat. Cada estat, cada territori té la seva normativa, cada estat té els seus procediments penals, i una altra cosa és que existeixin mecanismes de col·laboració que cada vegada s'incrementen, no? Però l'estat espanyol pot continuar tranquil·lament amb el seu procediment judicial, evidentment amb la impossibilitat de tenir físicament unes persones determinades, però el seu plantejament serà continuar amb aquest procediment, més amb les persones que a més té citades i localitzades. El procediment continuarà, pot continuar, i malgrat que evidentment això suposarà un trasbals important a efectes logístics, però cada estat, malgrat l'existència d'aquesta ordre de detenció europea, cada estat és sobirà en les seves decisions penals.
I si el retornessin, aquests consellers i el president, el que passaria és que entrarien a formar part, bueno, engegarien, no, diguéssim, el procés per al que han passat els consellers a la resta de consellers aquí a l'Estat espanyol?
Entenem aquí segurament amb un risc encara més gran de que entressin a la presó, perquè segurament s'afirmaria que existeix un risc de fuga ja acreditat per les circumstàncies que ja han passat, no? Igualment aquí, a veure, jurídicament segurament encara tindrem molt de camí per córrer, no? Hem de veure si aquest procediment finalment correspondrà a l'Audiència Nacional o si el quedarà tot al Tribunal Suprem. En un principi la causa que ja existia en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya se la quedarà també al Tribunal Suprem. Hem de veure què passa també amb totes aquelles diligències d'instrucció que es van practicar en tota aquella fase preparativa del referèndum de l'octubre que va provocar la detenció dels membres de la Conselleria d'Economia. Segurament és probable que a poc a poc tots aquests procediments es vagin reconduint en un de sol i tinguem aquí una macrocausa general en relació a tot allò que va envoltar el referèndum de l'1 d'octubre.
És a dir, que el més normal seria que totes aquestes causes, les del 20 de setembre incloses, s'anessin agrupant al Tribunal Suprem, per exemple, i que llavors es jutgi com una sola causa, tot plegat, i si fos així, què és el que passaria?
Bueno, és una possibilitat, però diguéssim que la tendència jo crec que és d'anar, pels escrits que anem veient, a que es vagin unificant tots aquests procediments. De fet, si segurament era una idea que inicialment ja plantejava la pròpia Audiència Nacional, no? L'Audiència Nacional, quan fa, no oblidem que el senyor Cuixart i el senyor Sánchez estan a la presó no per haver organitzat el referèndum de l'1 d'octubre, no per haver participat en una proclamació de la República Catalana, sinó que estan a la presó per uns fets que són anteriors, que és el dia que hi ha aquelles detencions de la Conselleria d'Economia. Malgrat això, el relat dels fets que es fa a la pròpia resolució judicial diu: jo només em centro en els fets d'aquests dies, però clar, posteriorment ha passat això, ha passat això altre, ha passat això altre. Per tant, s'està a poc a poc reconduint tot per intentar conformar aquí una causa general per intentar enjudiciar tots els fets, i si agafem fins i tot algun dels escrits del Ministeri Fiscal i de la pròpia Audiència Nacional, veurem que el que fan és remetre'ns a fets de fa un any, dos anys i tres anys enrere. D'acord? Per tant, el relat que s'està construint és un relat únic, unificat, que permeti segurament en algun moment determinat que sigui potser el Tribunal Suprem que assumeixi la totalitat de la causa. En tot cas, això està encara per veure, veure si el Tribunal Suprem demana aquesta inhibició de l'Audiència Nacional, i haurem de veure aquí a poc a poc com va evolucionant.
Això de que comentaves d'haver jutjat, per exemple, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart per uns fets anteriors i a la seva causa incloure-hi coses que han passat després, quan ells ja estaven privats de llibertat, això és correcte legalment?
Bueno, diguéssim, el que es fa, de fet, la primera suspensió, recordem que el senyor Sánchez i el Cuixart van ser cridats un dia, es va suspendre aquestes declaracions, van ser cridats després, i és precisament perquè es va ampliant a poc a poc aquests indicis de criminalitat. Segurament no és la manera correcta d'actuar, sinó que la manera correcta d'actuar és que quan una persona va d'un jutjat sàpiga exactament quina és la causa que li estan investigant, però bé, jo crec que des dels previs del referèndum i fins al dia d'avui les costures de l'estat de dret jo crec que estan una miqueta saltant pels aires, no? Estem veient que s'està forçant el dret d'una manera escandalosa, s'estan retorçant preceptes del Codi Penal d'una manera determinada per intentar que diguin unes coses que no diu, s'està utilitzant la llei orgànica del judicial per aconseguir unes competències per a l'Audiència Nacional que en realitat no té. Jo crec que, desgraciadament, el dret i els principis del dret penal estan passant a un segon plànol i la realitat ens està una miqueta passant per sobre, no? Ja veurem i esperem que tot això es posi al seu lloc en el seu moment, però desgraciadament sabem que els procediments judicials i la reclamació de justícia en el moment que pertoqui davant de les institucions europees és un camí lent i feixuc.
Doncs moltíssimes gràcies, Carles, per aclarir-nos una mica tot això, i moltes gràcies pel teu temps aquest matí.
Molt bé, a vosaltres.
Has escoltat un podcast de Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans.